coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
Fundació RC patrocina el programa El punt de l'interrogant.
Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
Ben trobats, amics del punt de l'interrogant.
Fundació RC té com a objecte el creixement de la persona humana. Aquest objectiu s'aconsegueix ajudant a la introspecció personal i fent prevenció de l'estat físic i emocional.
Fundació RC donarà suport a les persones que pateixen trastorns i malalties mentals, a la soledat sobrevinguda o no volguda. Farà prevenció i atenció al suïcidi acompanyant en el dol, en conflictes existencials i en la proximitat del trànsit de la mort. Contacta amb nosaltres amb el WhatsApp 628 69 63 97.
Ben trobats, amics del punt de l'interrogant, en el programa, doncs, el punt de l'interrogant de Ràdio Arenys, en el 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Arenys. Avui, al punt de l'interrogant, estem sols a l'univers? Farem possible aquest programa avui la Lluïsa Soler. Què tal, Lluïsa?
Hola.
La Lluïsa està via streaming, que pues, ella és de Barcelona i col·labora en el punt de l'interrogant. Aquí en el directe estem també el Josep Mercè. Què tal, Josep?
Molt bones, molt content de tornar a participar amb vosaltres i amb un tema tan interessant com el que avui plantegem.
Suposo que sí, que avui el farem interessant entre
tots. I amb
tots.
Un guió tan potent com el del Manel.
Sí, també estem nosaltres el Manel Benito. Què tal, Manel?
Molt bones, Francesc, encantat de ser aquí una vegada més.
Avui aquest guió traurà pols estel·lar.
Exacte, i tant, sí.
Qui us parla? El Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Com us dic, avui parlem de Estem sols en l'univers. Ens presenta el guió, el Manel Benito. Ens podeu veure en directe dintre del Facebook, Instagram i també a Instagram ens podeu veure i YouTube. Ens podeu veure ara mateix si connecteu amb Ràdio Arenys. Com vulguis, Manel. Estem sols a l'univers?
Doncs vinga, fiquem fil a l'agulla. Si hi ha milers de milions de galàxies, estrelles i planetes, com pot ser que no ens hagi visitat cap civilització extraterrestre fins aleshores? Estem sols a l'univers? La possibilitat de que existeixi vida en un altre planeta ressona en la nostra ment col·lectiva des de que vam començar a observar el cosmos des d'un punt de vista científic. El físic nord-americà d'origen italià, Enrico Fermi, va formular la pregunta i la resposta des d'una perspectiva matemàtica, la paradoxa de Fermi. Aquesta refereix a l'aparent contradicció entre l'altra probabilitat de que existeixin altres civilitzacions intel·ligents a l'univers observable i la falta d'evidència de la seva existència. Si tenim en consideració les següents premisses, de que tenim uns 100 milions d'estrelles a la nostra galàxia, moltes seran similars al nostre Sol i moltes d'aquestes seran molt més velles que la nostra estrella. En molts d'aquests planetes en vida, es donaran les circumstàncies i característiques d'estabilitat que hagin permès el desenvolupament de vida intel·ligent. Algunes d'aquestes civilitzacions hauran sobreviscut en el temps i hauran avançat tecnològicament tant com per fer front a viatges espacials. Tot i que no es puguin desplaçar a la velocitat de la llum ni a una velocitat superior, han tingut el temps suficient per arribar a la Terra. Aleshores, on està tothom? La qüestió no és si ja ens han visitat o no. És simplement si podrem tenir contacte amb alguna civilització extraterrestre en cas d'existir. En tot cas, encara ens queda molt per conèixer d'aquest univers, de la física, de la química i de la biologia, per poder donar una resposta definitiva. Un estudi publicat a Science Advances suggereix que l'evolució de la intel·ligència no seria un esdeveniment improbable, sinó una conseqüència natural de les condicions adequades en un planeta. La intel·ligència és una conseqüència inevitable? Una de les grans preguntes que planteja aquest estudi és si la intel·ligència és un fenomen únic o, si al contrari, forma part d'un procés evolutiu inevitable. Si les condicions planetàries tenen un paper determinat, llavors l'evolució de la intel·ligència no seria un esdeveniment aïllat, sinó un patró universal. En paraules del biòleg evolutiu Richard Dawkins, diu que seria arrogant pensar que estem sols en aquest univers, però com ho podem saber si ho estem o no? Podria ser que estiguéssim cercant erròniament? Podríem estar buscant en un lloc incorrecte, amb la tecnologia incorrecta i en el moment incorrecte? A mesura que el coneixement i la tecnologia d'observació continuen avançant, amb paciència i rigor, potser algun dia la humanitat pugui donar resposta a totes aquestes preguntes. La possibilitat de vida extraterrestre mai deixarà d'emocionar-nos i inspirar-nos.
Molt bé, Manel, amb això que acabes de preguntar, podria ser que estem cercant erròniament? Molt probablement que sí, perquè penso que mentre hi hagin guerres i fams i desavinences, es fa molt difícil trobar. Perquè si ve gent i diu aquests estan abrillant, igual acaba un petardo per mi.
I surten per potes.
Sí, sí, sí. Lluïsa, què t'ha semblat aquest guió que ens ha presentat el Manel avui? En sèrio.
Amb tots els interrogants que ens presenta i amb tot el que jo sempre dic que estem sols, no crec que estiguem sols. Que no ens trobem, segurament que no ens trobem. Per tant, descobrir que no estem sols i trobar els altres seria la troballa més gran i la més rellevant de la història, suposo, no? I de moment només podem fer això, que especular. I de mica en mica anem coneixent més sobre les galàxies, sobre la vida, sobre la seva evolució, i aquest coneixement és una guia per pensar si en algun altre lloc hi pot ser i si podem detectar aquesta forma de vida extraterrestre nosaltres, o no som capaços de detectar-la encara que existeixi.
Mm-hmm. Bona pregunta, sí, en aquest sentit. Josep Mercè, què t'ha semblat aquest guió? Que jo també suposo que si féssim si miréssim amb un punt sempre recte cap a l'univers, com que la Terra va circulant, aquest punt sempre quedaria esbiaixat, no? O sigui, si poguéssim apuntar allà exactament, igual entremig passarien altres coses, vull dir, sí, com que tot té moviment, seria molt difícil captar alguna cosa.
És difícil, i ara després n'entrarem, eh?
Sí.
Jo amb el tema del guió del Manel, bueno, felicitar-lo perquè és un guió excel·lent, jo tenia diversos temes preparats sobre avui i els has tocat tots, no? A l'inici que començaves amb que és una de les preguntes, o sigui, segurament jo ho tenia preparat per dir que era l'interrogant més antic, segurament els més antics que tocarem mai, o sigui, i no només des del model científic, sinó com a espècie humana, la pregunta sempre és si estem sols o no. Vull dir, és un dels grans interrogants que des de la història de la humanitat ens ha sorgit, no? I això es planteja la pregunta si hi ha vida allà fora, a altres parts de l'univers. I la pregunta es podria dividir en dos. Si hi ha vida a altres parts de l'univers i si hi ha vida intel·ligent a altres parts de l'univers, que és molt diferent.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que nosaltres tots, molt condicionats per la ciència-ficció o pel morbo de com serien les altres civilitzacions, ens atrau més la segona. Però pels científics, realment, la pregunta interessant és la primera, perquè és la que precedeix, si trobem vida. Després, la intel·ligència no té que ser un imperatiu legal de l'evolució. La Terra va tardar 4.000 milions d'anys a aparèixer la intel·ligència. Clar, doncs és complicat. Un altre dels temes complicats a l'hora de buscar la vida és que estem molt terriblement condicionats per l'única vida que coneixem, que és la nostra. Si nosaltres coneixem una vida basada en el carboni, basada en l'aigua, però som incapaços d'entendre si hi ha un altre tipus de vida que no sigui com la que nosaltres coneixem, que és la nostra. O sigui, realment, estem tan limitats a la nostra visió que estem cecs a altres possibles sistemes de vida o formes de vida. Val? Penseu que els científics avui en dia els diuen que a la Terra hi ha 1.300.000 espècies, de les quals el 75% no sabem res d'elles. Vides microscòpiques, vides cel·lulars, vides al fons del mar, que no en tenim ni idea. O sigui, el 75% de 1.300.000 espècies que es diu que hi ha. Altres científics diuen que poden haver fins a 50 milions d'espècies només a la Terra. Diu, estem totalment secs. I clar, estem buscant vida a fora quan encara no som capaços d'entendre la que tenim aquí. No em vull extendre molt tampoc. L'altra cosa, has encarat molt el guió a la paradoxa de Fermi, que és fantàstica, no? Que dius, si per un tema numèric és normal que hi hagi vida, per què no sentim? Per què no contactem nosaltres? Per què aquesta buidor que sentim? No s'ha contestat encara la resposta, però n'hi han moltes i de molt variades. Jo des de que la teoria del gran filtre, n'hi ha molt ràpid, de que si de la vida a la vida intel·ligent hi ha un gran espai, o sigui que la majoria de les civilitzacions no arriben a quallar amb una intel·ligència capaç d'evolucionar. Una altra teoria és de que no hi ha ningú, que estem sols. Una altra resposta és que la vida està en els oceans, els planetes, amb la qual cosa no som capaços d'accedir-hi. Hi ha la teoria de la finestra breu que diu que les distàncies... Aquesta, jo, per mi, és la que tindria més pes, que és que les distàncies són tan grans i l'existència de les civilitzacions són massa breus per la capacitat de tenir una tecnologia per arribar fins a nosaltres. Yeah. O sigui, és que les distàncies són molt, enormement grans. N'hi ha altres que la teoria del Bosfors que diu que no delaten la nostra presència ni nosaltres la seva. Hi ha la forma de la teoria de l'àlien que diu que som tan diferents que som incapaços de ser, que no som incapaços de detectar-les. I després hi ha altres respostes més variopintes de que ja estan aquí o que són espècies exterminadores. Hi ha de tot. O sigui, hi ha respostes, n'hi ha per tot. Però certeses en aquest punt no n'hem trobat encara. Després m'extendré més amb el tema dels números, de les dimensions i de la capacitat de que potser la vida, que també ho dius tu en el guió, Manel, potser no té per què ser tan complexa. Potser és més fàcil és més fàcil que es produeixi vida del que ens pensem.
Mm-hmm. El que sí és cert és que des de l'home primitiu, des de que hi ha existència, i hi ha com una mena de consciència de plantejar-se que l'home primitiu diu: jo puc fer una llança, puc fer un carro, puc fer una casa, però tot aquest tinglado que hi ha aquí dalt, qui l'ha fet, no? I aleshores sorgeix l'home espiritual, diguem-ho així, per entendre'ns una mica, que diu: bé, doncs si jo puc fer això, algú altre deu haver fet tot això que hi ha a l'exterior. Per tant, a la pregunta d'avui, Manel, jo diria que dius estem sols a l'univers, jo diria que no, que hi ha algú. El que passa que també ens falta connectar. Si l'home primitiu amb aquesta espiritualitat connecta totes les civilitzacions, han connectat amb els seus déus, diguem-ho així, no? Però n'hi ha un que el món hebreu i així ens connecta amb Javé, després el cristianisme doncs amb Déu, amb diguem Jesús, doncs sí que crec que hi ha algú més enllà. I si parlem de civilitzacions, molt probablement. A lo millor sí que ens venen aquí a visitar, com planteges aquí al començament del guió, ens venen a visitar i ahir no ens n'hem enterat.
Correcte, Francesc. De fet, quan estava plantejant el guió i l'estava redactant, em va venir a la ment un dels anteriors guions que havíem parlat sobre la ciència i l'espiritualitat. Un dels programes en el punt de l'interrogant que vam tocar unes setmanes enrere, i almenys jo vaig arribar a la conclusió, no sé els oients, no sé els companys que vam estar debatent aquell punt de l'interrogant, és que evidentment la ciència i l'espiritualitat estan clarament molt lligades. Què vull dir amb això? Que segurament aquestes civilitzacions que existeixen, estic totalment convençut que hi ha civilitzacions amb intel·ligència fora del nostre abast, és a dir, que doncs, probablement no estem mirant on hauríem de mirar ni fent servir les tecnologies que hem de fer, que han vingut a la Terra, que poden arribar fins on som nosaltres, però evidentment nosaltres com a societat, crec que som una societat que estem evolucionant. Per mi la tecnologia, el nivell de l'evolució tecnològica no defineix l'evolució del ser humà. Crec que com a ser humans no estem evolucionats.
Estem a les beceroles.
Estem a les beceroles.
Ni arribem aprovats.
Vull dir, en un moment que hi ha guerres, que no hi ha... Llavors, està clar que hi ha un idioma que se n'ha parlat sempre, que l'únic idioma que entén l'univers és l'amor. Llavors, estem lluny de parlar aquest idioma. És com un nen petit que estem començant tot just a dir quatre paraules i no hem arribat. Per tant, crec que no estem encara preparats com a, per arribar a poder entendre el que l'abast de l'univers i que, evidentment, no estem sols.
I que aquesta gent pugui connectar amb nosaltres. És a dir, sí que hi ha gent, però com connecta amb nosaltres si nosaltres, si ells venen aquí a fer un cop d'ull i veuen que hi ha guerres, ens abrallem, que hi ha més els egos, que hi ha, pues, en aquest sentit, es deuen tirar enrere, Josep.
Sí, sí, no, està clar que no és un planeta entranyable per arribar a visitar-nos. Sí que és veritat que, sobretot, el problema és de distàncies. Hi ha una frase que diu que potser no és que estiguem sols, potser és que estem molt lluny. I clar, arribar a tenir la tecnologia per arribar a contactar amb nosaltres, són molts anys llums de distància entre planetes els més propers. Clar, és difícil, no? I el que estem dient també, que on busquem? Sí, els humans hem enviat sondes a l'espai, hem enviat radiofreqüències a l'espai, però clar, apuntem bé en la direcció adequada, ens escolten, entenen la nostra tecnologia? No ho sabem, no ho sabem. Mm-hmm. Però sí que és cert que ja es comença... Insisteixo en el que he dit abans, o sigui que nosaltres busquem molt vida intel·ligent, però és cert que la ciència està buscant vida. Comencem vida, la vida celular, perquè després ja aquí és la preqüela a la que pugui ser la vida intel·ligent després.
Ja. Lluïsa.
Sí, a veure, amb el que deia ara el Josep de la vida, sí que es busca bàsicament que hi hagi vida celular, com deia ella, en els planetes que nosaltres hi podem accedir més o menys, no? Però, clar, si parlàvem d'intel·ligència, ens basem en la nostra intel·ligència.
Exacte.
Però no sabem la seva intel·ligència, quina és, quin clar, grau d'intel·ligència, o què consideren ells intel·ligència per arribar a nosaltres. Mm. Clar, viatjar anys llum, això no sabem ni quan ni com, ni quin és el sistema per viatjar, se'ns presenta tot molt lluny. Però aquesta intel·ligència quina és? Per nosaltres, a lo millor, no seria intel·ligència el que ells creuen que sí, o potser ells creuen que nosaltres no ho som d'intel·ligència, si ens veiéssim, no? Mm. I una mica és el que dèiem, i una mica és, no sé si heu vist algun dia el diari l'Ara, a la contraportada, sí que porta uns extraterrestres que diuen això, no? Quan veuen que hi ha guerra, diu, mira, saps què?
Tornem
endarrere. Aquí no s'entenen, tornem cap enrere, que nosaltres vivíem molt bé abans d'arribar aquí, no?
Mm.
El que penso és això, no? Que nosaltres emmirallem la intel·ligència per el que nosaltres considerem que és la nostra intel·ligència.
Sí,
però, clar,
i és el que parlava abans, perdona que et talli, Lluïsa, que tens raó, no només la intel·ligència, sinó que la forma de vida en general, nosaltres només en coneixem una, que és la nostra, basada en l'aigua, basada en el carboni, però, clar, hi ha formes de vida que no tenen per què ser com la nostra. Hi ha formes de vida, ja no parlo d'intel·ligència, evidentment. I és un bon plantejament el que tu dius de clar, què consideren ells intel·ligència, què considerem nosaltres intel·ligència. Igual la nostra intel·ligència és absolutament limitada comparada amb l'altres certs que deambulen per aquí, per l'espai.
Uh-huh.
És complicat, eh?
Sí, sí. Bueno, de totes maneres, és complicat també amb la manera de pensar. A lo millor és molt més senzill, és el que anunciava en Manel quan ha parlat abans, que a lo millor si tot és una cosa amorosa, igual de seguida vindrien aquí a veure'ns. Manel.
Sí, de fet, abans d'obrir el micro, estàvem comentant, no?, el fet de que sí que és veritat que entenem per intel·ligència, perquè estem mirant fora de l'univers, però entenem l'univers com el que passa fora del planeta Terra. però parlàvem d'un altre univers, que és el nostre univers intern, no?
Sí,
si no, fins ara no hem capaç d'entendre fins on és capaç d'arribar la nostra ment, la nostra capacitat, desconeixem què passa en el nostre cervell. Això vol dir que, evidentment, nosaltres, la definició m'agrada molt el que ha explicat la Lluïsa, no? De, clar, què entenem nosaltres per intel·ligència i què entenen civilitzacions que puguin tenir la tecnologia per arribar fins aquí a la Terra per intel·ligència, la nostra intel·ligència com a tal, que pot, evidentment, tenir punts de vista molt diferents. Perquè està clar que, evidentment, el concepte, la definició d'intel·ligència com a tal seria qüestionable per molts, perquè per un pot tenir un sentit i per altres poden tenir un altre sentit. Llavors, al final és com arribar a un acord, a dir, bueno, definim el concepte d'intel·ligència i llavors ells segurament no ens veuen com uns sers intel·ligents. Perquè poso sempre l'exemple de dir, un dels objectius del senyor Elon Musk, aquest home, és convertir la civilització humana en una civilització interplanetària. És a dir, l'objectiu és arribar a Mart, que no ho hem aconseguit, hem arribat a la Lluna, que és un satèl·lit, i d'aquí no ens hem mogut. I millor que sigui així, perquè una de les avantatges que tenim com a humanitat és que, guita, si hi ha guerres, estem concentradets, ens carregarem el planeta Terra, però això quedarà aïllat. Us imagineu que fossin capaços de fer viatges interestel·lars i anar a tocar els nassos a civilitzacions evolucionades que estan tranquil·les, visquent en pau i harmonia, i arribéssim allà...
L'Homo sapiens ja és una espècie ja de per si exterminadora.
Exterminadora?
Que hem exterminat aquí les nostres pròpies espècies. Si fóssim capaços d'arribar a l'espai, no sé el que...
Imagina't quin caos podem arribar a produir. Suposo que diuen, guita, aquí els tenim
controlats
en un espai tancat, i si es maten ens matarem entre nosaltres, però els tindrem controlats. És sempre broma, no? Però...
No, i em sembla que va així, o sigui,
sí,
la cosa, estem aquí, no podem sortir perquè els propis egos només veuen les nostres possibilitats, o sigui, ho has dit molt bé abans, Manel, que si tenim tecnologia punta, però a lo millor aquest no és també el que tu ho dius aquí al final, no és l'enfocament adequat, o sigui, igual l'home necessita fer un gir cap a un altre cantó per veure més clar, o sigui, si en l'univers, que jo ho deia abans, Josep, enfoquem cap al nord, diguem-ho per dir-ho, per entendre'ns, però si no tenim la mirada al sud, no veurem què passa en el sud, no? Tal vegada ens toca fer aquest gir d'aquests 180 graus, a dir, a veure què hi ha a l'altre cantó. Lluïsa.
No, és el que deies tu, de que no veiem al sud, no veiem l'altre costat de la Lluna, per exemple.
Clar, clar. Clar. Sí.
I no la veiem, llavors no sabem el què, no? I una de les coses del Mart, de l'Elon Musk, que vol arribar a Mart perquè ell pensa que quan el Joan Oro en el seu moment va dir que les mostres que havien arribat i el que s'havia fet quan la NASA volia dir que ja hi havia vida a Mart i que ell els hi va demostrar que l'analítica que havien fet no era correcta i que per tant no hi havia vida, segons ell, això era incorrecte, la NASA tenia raó, i com que hi ha vida a Mart, hem d'anar a trobar aquesta vida a Mart i anar-los a colonitzar amb aquesta vida, o sigui que els hem d'anar a matxacar. Clar, llavors, això és un ser intel·ligent? Penso que no. Llavors, on està la nostra intel·ligència, si hem de fer això?
Està al sur, que haurem de mirar, que haurem de treballar-nos aquest aspecte més amorós per poder explorar, no, en aquest sentit, perquè potser aquí sí que ens podem apropar molt amb altres civilitzacions, perquè quan estimes de seguida, o sigui, quan tot és amorós, tot té una proximitat més propera. Però no parlem de l'amor, parlem més d'aquesta perspectiva que tu, Manel, volies enfocar en l'amor.
Sí, i de fet, quan estava documentant-me i buscant, em va sorprendre moltíssim que hi ha un tractat de les Nacions Unides de l'any 1967 on es parla de protocols a seguir en cas d'un contacte amb vida exterior. És a dir, que realment... ja molt s'ha parlat de l'àrea 51, s'ha especulat molt, hi ha moltíssimes teories, i evidentment hi ha moltes coses que estan reservades i que són confidencials i que no s'estan compartint, i crec que hi ha més informació de la que ens pensem, que al final és com tot, vull dir, les pel·lícules, la ciència-ficció ha creat por, i ha creat moltíssimes, ha creat figures i tal, que al final fa que el ser humà com a tal hi tingui una por i un respecte. Però, evidentment, això no està fonamentat, no té cap mena de fonament, i, evidentment, segurament, en algun moment de la història, tot això sortirà a la llum, i posarà una mica de llum en aquesta resposta si realment estem sols a l'univers, que al final és com tot, vull dir, les coses...
Clar, perquè ben mirat, totes les produccions que han fet, que la humanitat ha volgut fer sobre l'espai, a veure si hi ha altres coses, sempre ens hem carregat, sempre els hem esperat amb canons i escopetes i això, no?
Sempre.
O sigui, és el mateix que...
Ben més això, no? Sí,
és el mateix que està passant ara, que perquè Europa veu a lo millor que Rússia s'està preparant, ara tots hem de tenir preparats qualsevol cosa, fins i tot hem d'anar a buscar escopetes i hem d'anar a buscar dagues per defensar-nos de no saber ben bé. O sigui, ens van fent i introduint unes pors que és tot el contrari de la part amorosa.
És que en aquest sentit, quan parlem de la vida extraterrestre, de la vida, sempre estem molt condicionats pel que dieu, no?, per la ciència-ficció. I la ciència-ficció el que ven és això, no?, violència, guerres, però bueno, realment...
És que no hi ha un altre argument.
Ara, també, si arriben fins aquí, tremolem, eh? Perquè llavors, tecnològicament, estan bastant més avançats que nosaltres, segurament.
Sí, però jo crec que és amb tots els aspectes. A nivell de tecnologia i a nivell d'evolució, diguéssim, de la part espiritual. Diguéssim que crec que està completament lligat. Es parla que, evidentment, que hi ha civilitzacions que no estan evolucionades espiritualment i que tenen la tecnologia per arribar aquí. Clar, si arribat a cas que fos així, tremolem, no?, perquè seríem... Però m'agrada una cosa que has comentat, Josep, és el fet de que, clar, nosaltres coneixem la vida basada en l'aigua i en el carboni. I sota aquest context ens pensem de que la vida en l'exterior o una altra vida s'ha de basar en l'aigua i en el carboni. Probablement no. Segurament poden...
Segurament.
Poden, sí. La vida ha sorgit a partir de... elements diferents que ha donat un espai a la vida i una civilització evolucionada i que han aconseguit evolucionar i crear una tecnologia suficient com per... Si em preguntes si crec que ens estan escoltant, evidentment que ens estan observant, evidentment que ens estan... Que formem part d'un experiment? No, evidentment no. Això que diuen que teories... No, la vida humana és única.
Teories n'hi ha per tots.
N'hi ha per tots, i crec que som uns éssers lliures, però evidentment que estem en un procés d'evolució constant, i al final és la meravella del ser humà, no?, que explicàvem el dia del programa sobre ciència i espiritualitat, és que realment cada individu passem per un procés evolutiu i el planeta Terra està en un procés d'evolució i d'ampliació de consciència. I això, doncs, portarà el seu temps i si em preguntes si la tecnologia relacionada, evidentment, conforme el ser humà es converteixi en un ser més espiritual, la tecnologia evolucionarà d'acord amb aquest nivell d'evolució espiritual. Què vol dir? Que arribaran com dispositius i dominarem tècniques que ara, com la fusió nuclear i tal, que se'ns escapen, que això ens obrirà la porta potser a veure més enllà, no? A veure què hi ha i pues, tenir teories ja en base científica conforme no estem sols a l'univers. Crec que queda encara una mica un recorregut a fer encara per poder arribar en aquest punt.
Lluïsa, i anirem a publicitat.
No, amb el que deia ara ell, el Manel, una mica és aquesta racionalitat, no? Racionalitzem tot, ho hem de tindre tot controlat, tot quadriculat, però potser no som prou conscients, no? No utilitzem aquesta consciència, no consciència, consciència que ens porti a utilitzar més el cervell i no tant ser tan racionalitzats. I potser d'aquesta manera, aquesta part espiritual que porta el nostre ser, ens portaria a veure les coses potser d'una altra manera i a sentir-les potser d'una altra manera. Potser si utilitzéssim aquesta part, potser sentiríem i ens arribaria alguna cosa que ara no.
Josep, i anem a publicitat.
No, res, de moment res més que afegir. Afegiria després, si vols, ho deixem per després, sí. Dels ingredients, de tots els ingredients que requereixen per formar vida, perquè, insisteixo, estem parlant molt de la vida intel·ligent, però, clar, hem de remuntar-nos a primer a com sorgeix la vida. I aquí seria una mica la llavor de tot. Però, bueno, ara després en parlem, si voleu.
Estem sols a l'univers, aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el punt de l'interrogant. Estem fent possible aquest programa avui, la Lluïsa Soler, des de Barcelona, via streaming, en Josep Mercè, que també ve de Barcelona, però ell ha vingut en directe, i també en Manel Benito, un servidor, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Anem a publicitat i tornem.
Ràdio Arenys, la primera en informació. Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Fundació Racer té com a objecte el creixement de la persona humana. Aquest objectiu s'aconsegueix ajudant a la introspecció personal i fent prevenció de l'estat físic i emocional.
Fundació Racer donarà suport a les persones que pateixen trastorns i malalties mentals, a la soledat sobrevinguda o no volguda. Farà prevenció i atenció al suïcidi acompanyant en el dol, en conflictes existencials i en la proximitat del trànsit de la mort. Contacta amb nosaltres amb el WhatsApp 628 69 63 97.
Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.
Estem sols a l'univers? Aquest és l'interrogant que avui ens formulem al punt de l'interrogant, en el programa de Ràdio Arenys, en el 91.2 de la freqüència modulada. Estem fent possible aquest programa avui, la Lluïsa Soler, el Josep Mercè, el Manel Benito, qui us parla, el Francesc Colli, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. El nostre guionista ens ha preparat una cançó, com sempre els guionistes molt bons i ferms aquí elaboren aquests guions i també la música. Quina has escollit, Manel?
Doncs en aquest cas crec que venia a la qüestió a la banda sonora original de la pel·lícula de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies.
Molt bé, doncs escoltem.
El punt de l'interrogant.
Sí, hem vist com passava el rètol de el punt de l'interrogant.
El punt de l'interrogant.
Amb la nau estel·lar. A l'Ocom Mil·lenari. Molt bé. Molt bé, hem acabat a la primera part. Sí. Josep, que tu tenies quelcom important,
sí,
també,
jo anava,
per dir.
No, volia afegir una mica el tema de que la vida, segurament, ja em fas una mica també d'incapeu en el guió, que igual no és algo tan complex com ens podíem imaginar. A vegades tenim aquest punt arrogant de pensar que la vida és algo únic per nostre i que segurament no ho és tant. Penseu que per crear vida es necessiten 4 ingredients, que és l'aigua, molècules orgàniques, sobretot el carboni, ja que és el component vital per a la formació de les proteïnes, energia i temps. Aigua en l'univers n'hi ha, ja se sap que n'hi ha. Amb molècules orgàniques n'està ple. Energia, qualsevol estrella és una font que irradia energia a quantitats industrials constantment. I temps, doncs, l'univers té 13.800 milions d'anys. O sigui, ens sobra molt de temps. O sigui, tenim aigua per tot l'univers, tenim molècules orgàniques, tenim energia, que ens en sobra, i temps per parar un carro. Llavors, segons tots els científics prebiòtics, han fet proves de que combinant tots els quatre elements, si combina, interactuen entre ells durant milions de vegades, durant milions d'anys, segurament és molt probable que s'origini vida. I d'aquí també em fas una mica peu en el guió. El següent pas és que es creï la intel·ligència, la intel·ligència que nosaltres coneixem, com especificava abans la Lluïsa, no? Però sí que és cert que el que abans ens pensàvem que la vida era algo molt diví, algo molt, molt únic, que segurament no ho és tant. Segurament és més fàcil del que sembla, que, o hi ha moltes més possibilitats de que hi hagi vida. De fet, una de les teories de la vida ha arribat aquí a la Terra a través de la panspèrmia, que és la que a través de meteorits vida unicel·lular d'altres planetes. Ah. Això l'únic que fa és derivar el problema a un altre lloc de l'espai, a un altre planeta. Mm. Però que vida se n'origina, i segurament més habitual del que ens pensem nosaltres, això, sens dubte. Mm-hmm.
Però imagina't que molts d'aquestes coses que ens arriben, al millor amb meteorits, són éssers que han inventat la manera de viatjar per l'espai i per colonitzar a l'espai a la seva manera unicel·lular,
de vida unicel·lular.
I aquesta és la seva fórmula intel·ligent, perquè què entenim per intel·ligència? No, per exemple, els que som mamífers ens reproduïm per mitjà d'un òvul i d'un esperma. Qui diu que l'òvul no és intel·ligent i l'esperma és intel·ligent i que formen una vida...
O la consciència, si entrem a...
M'entens? O sigui, això que anem formulant són mil i una pregunta que què és intel·ligència avui dia, i m'entens? O sigui, no és intel·ligent, per exemple, un senyor Trump, o... Aquests són gent que pues, manipulen la humanitat, que no pensa el millor i té ganes, no? O d'altres personatges que hi ha a la humanitat, que veus que aquest sí que hi devia haver un cruce que no, la intel·ligència no va fructificar.
Exacte.
Lluïsa.
Una mica amb el que deia el Josep i el que deies tu també ara dels meteorits. Se'n va parlar molt en el seu moment, potser perquè és un tema que a mi ja m'agradava i seguia molt el Joan Oreu, però el Josep Maria Gibert, que formava part d'aquest equip del Joan Oreu, ja va explicar que quan els hi van arribar les pedres de la Lluna per estudiar, ja van veure que allà vida no n'hi havia. Però després, al cap de poc temps, van caure dos meteorits al Pueblito de Allende i més tard al Murchison, i allà es van endur la sorpresa que els van analitzar, i hi havia un compendi de química orgànica i aminoàcids, hidrocarburs, i es van trobar les primeres traces de compostos de degradació. Per tant, allà sí que portaven vida. No? Mm-hmm. Això que diu, aquests sí que portaven vida. Per tant, vida exterior sí que n'hi ha. Mm-hmm. A on ho trobem i com, no ho sabem. Mm-hmm. O sigui, la matèria es troba a les estrelles, com dèieu abans, entre les galàxies, a dins de les galàxies, entre els núvols i entre l'estel·lars, la força, l'energia. Qui ens diu que no tenim un replicant com ara la Terra a 100.000 anys llum, que no sabem ni que existeixi, estan igual que nosaltres? Per què no? Perquè no hi pot existir un altre dels que diem exoplanetes que pugui ser com nosaltres i no hi puguem entrar en contacte, no? Perquè a vegades la prepotència ens ha portat a fer coses com va fer el Sagan, no? Que va muntar els primers missatges físics enviats a l'espai, amb les plaques dels Pioneers i el disc d'or del Voyager, amb uns missatges que suposadament havia d'entendre tothom, no? Tothom que vingués de fora els havia d'entendre.
Sí, exacte.
Perquè potser el que ens deien ells, nosaltres no hem sigut capaços d'entendre-ho. Potser la seva intel·ligència nosaltres no som capaços de veure-la i entendre-la de moment. no?
Canvi amb una mirada, amb un silenci i escoltant i observant les estrelles amorosament, això és un llenguatge universal de l'univers, que per això potser no estaríem sols si ho interpretéssim d'aquesta manera. Molt probablement que també tots aquests éssers que potser venen, que el Lluís ara deia, a la Lluna no es va trobar, però després uns meteorits van caure. Qui et diu que aquesta gent, la manera de viatjar és així, amb meteorits i així, no? És una manera de transportar-se a la vida, i alhora que sigui el condicionant de que quan arribin a un lloc es puguin despertar, o sigui, estan en un stand-by, no? O sigui, i que quan arriben a un lloc oportú i adequat, pues allà pugui generar vida, que és el que va passar aquí amb aquests 13.000 milions d'anys que fa que rondem per la Terra.
Sí. Manel. En el guió explicava, no, el tema de que l'evolució de la intel·ligència no seria un esdeveniment allà, sinó un patró universal. Sí. Jo crec que aquest patró existeix com a tal. És a dir, si mirem enrere l'evolució de la humanitat, quan estàvem completament aïllats, vam ser capaços de les diferents cultures evolucionar i desenvolupar un llenguatge de comunicació. És a dir, van haver-hi patrons que es van reproduir quan al principi no hi havia connexió ninguna amb els continents i eren civilitzacions completament aïllades. Diguéssim, va haver-hi una evolució que va seguir un patró. I crec que, evidentment, en l'univers, en el cas que, evidentment, hi ha vida, aquests patrons s'han complert. Llavors, de la mateixa manera que ara, gràcies a la intel·ligència artificial, s'estan descobrint que llengües antigues que no eren capaços d'entendre, la intel·ligència artificial ha sigut capaç de relacionar i arribar a desxifrar. Doncs, evidentment, si nosaltres tenim una tecnologia que se'n diu avui en dia intel·ligència artificial, que se'n parla moltíssim, evidentment una civilització que sigui molt més evolucionada que la nostra, en el moment que rebi ones de ràdio, missatges d'una pancarta que som aquí, en català, amb l'idioma que sigui, seran capaços de desxifrar, perquè al final és aplicar el sentit... Són uns patrons que apliquen un sentit comú i que crec que, evidentment, forma part d'aquest univers i d'aquest patró universal que governa totes les coses com a tal. Mm. Mm.
Josep, un any llum a què equival?
Un any llum? Aviam, la velocitat de la llum... És una bona pregunta, aquesta. Són 300.000 quilòmetres per segon. Clar, si multipliquem tots els segons que té un any per 300.000 quilòmetres, ens surt un número desorbitat. Penseu que, mira, arrel d'això que dius, imagineu, en un segon 300.000 quilòmetres. Ara no sé els anys, quants segons té un any, però en té moltíssims, lògicament. Penseu que els exoplanetes, que abans que ho comentaves tu, Lluïsa, els exoplanetes són planetes fora del sistema solar que ja s'han detectat. Els exoplanetes més a la vora estan a molts anys llums de distància. És el que deia abans, però segurament no és que estiguem sols, és que estem lluny de tot. Les dimensions són tan descomunalment grans que fa que la comunicació sigui difícil, si més no. Uh-huh. Penseu que, perquè ens fem una idea, la nostra galàxia s'especula que té entre 100.000 o 200.000 milions d'estrelles. En l'univers observable, que només el que podem observar, que segurament és més gran de les dimensions que nosaltres podem arribar a observar per la llum que ens arriba, també es calcula que poden haver-hi 200.000 milions de galàxies, cada una amb 200.000 o 100.000 milions d'estrelles, i cada estrella d'aquestes amb un sistema planetari com el nostre. Clar, surten, abans he fet uns càlculs per aquí, crec que era un 10 per elevat a 22 zeros, o sigui, no sé quants trilions de possibilitats d'exoplanetes. Clar, és molt arrogant, torno a l'arrogància que feies abans sin capeu també en el guió, és molt arrogant pensar que som únics. És clar, estem parlant de milers i milers i milers, milers d'anys junts. Abans que la Lluïsa, tu comentaves una cosa del Carl Sagan, que també estic d'acord amb aquell missatge que va enviar a l'espai, té una frase que diu que l'univers és un lloc immens. Si només estiguéssim nosaltres, seria un desaprofitament de l'espai. I és una mica així, no? Realment és tan gran que dius, ostres, hi hem de cabre... Hi ha espai per més, sens dubte. Però sí, un any llum és enorme. Un any llum. I estem parlant de que les distàncies són de milers d'anys junts. o de milions d'anys llum.
Sí, un any llum vol dir que si anant a velocitat de la llum...
Correcte.
Trigaríem un any a arribar en aquest
correcte,
punt.
Correcte, a la velocitat de la llum.
A la velocitat de la llum, si sí, en sí, un planeta que és una distància relativament curta, un any llum, per l'abast de l'univers, un planeta que sigui
sí,
un any llum...
Sí, a nivell cosmològic un any llum és aquí al costat. Penseu que el Sol està a 8 minuts llum. I sembla que estigui molt lluny, està a 8 minuts. Uh-huh. Doncs imagineu. Sí, sí. Uh-huh. Però ara, a nivell cosmològic, un any llum, que és una bestiesa, a nivell cosmològic és res, és aquí al costat.
Està aquí, exacte.
I estem parlant que la galàxia més a la vora crec que està a 4,2 milions d'anys llum, que és Andròmeda, si no recordo malament, ara.
Doncs pues, imagina't.
Distàncies molt, molt, molt siderals.
Estem a la cantonada ja d'arribar a la velocitat de la llum. La tecnologia aviat ja la tindrem a la cantonada.
Lluïsa, digues, digues.
No, no, amb això que tenim a la cantonada, el que passa que com hi arribem, no? Això és el que jo deia abans, que potser ens limitem tant en el pensament i en estar, en veure només amb aquestes quatre parets, que després ja no som capaços de veure més cap a l'exterior. I això és el que potser també ens limita, no? Ens limitem, jo crec que hi ha moltes vegades que amb això ens limitem nosaltres mateixos al moment de veure-hi, perquè no som capaços de veure més enllà, ni de tindre el coneixement. Si ens quedem, som arrogants, com dèieu abans, som sí. arrogants i ens pensem que ho sabem tot i que arribarem a tot arreu i que els que vindran de fora no es podran ensenyar res, doncs jo què sé, el que potser ens podran ensenyar. No crec que nosaltres els hi puguem ensenyar gran cosa de moment, però que ells ens puguin ensenyar jo ho veuria més factible, i que no estem sols, jo n'estic completament segura.
Bueno, de fet, Lluïsa, jo crec que sí que els hi podríem ensenyar, perquè hi ha una forma d'expressió més enllà de la llengua, que és la música, les matemàtiques. De fet, la matemàtica, la música, l'art, són formes d'expressió que crec que altres cultures i altres civilitzacions també tenen, i seria una forma de compartir i de connectar i de compartir, perquè al final l'art, la música és una forma d'expressió, no? que crec que, repeteixo, de la mateixa manera que es van desenvolupar les llengües, quan estàvem completament aïllats, es van desenvolupar formes d'art, formes de música, instruments musicals, és a dir, jo crec que l'univers com a tal parla el llenguatge de l'amor, però després hi ha altres llenguatges o altres vincles, no?, que permet la comunicació, com són les matemàtiques, com és a través de la música. Vull dir que en realitat crec que tot això no s'està tinguent en compte, no?, el fet a l'hora d'obrir la ment i de, bueno, evidentment tens la tecnologia, però aquesta tecnologia, doncs, evidentment, igual enviant una senyal d'un son a l'univers doncs pot tenir un efecte molt més important que no enviar, doncs, qualsevol satèl·lit amb...
No, potser sí, perquè la música també viatja al so de, no? de la llum gairebé, també. No
sé. Bueno, la música viatja a la velocitat del so, que és bastant
so.
Inferior. Sí, sí,
sí. Sí, sí. I bé, en aquest sentit que expressaves tu ara, Manel, i aquella pel·lícula, em sembla que era Encuentros en la tercera fase, no?, que... Que és música, no? Aquella... En Joan, a lo millor, després ens ho posarà. Encuentres en la tercera fase.
Jo també volia fer un incapeu a una cosa que has dit tu, Lluïsa, de l'arrogància que tornem a parlar.
Èmfasi.
Que la ciència, nosaltres sempre ens ha ensenyat humilitat, no?, i ens ha posat al seu lloc. Penseu que al principi ens pensàvem que la Terra era el centre del món i vam descobrir que no. Després ens pensàvem que l'home era un ésser únic, i després la ciència es va demostrar que teníem un descendent comú amb el món, no? Vull dir que tot tenim un origen animal. Igual ara també segurament ens posarà al seu lloc quan ens pensem que érem el centre de l'univers, i tampoc som el centre de l'univers, que segurament també hi haurà més gent, no? Més vida, bueno, més que gent. En aquest sentit, sempre... cada cop que hem intentat ser arrogants, si som el centre del món, si som únics com a espècie, si som únics com a la Terra, si som únics en l'univers, sempre la ciència ens ha posat al seu lloc i ens ha ensenyat molta humilitat.
També el món animal ens ha ensenyat
sí, també.
Que hem de ser humils, perquè els animalets ens ensenyen a vegades, els gatets, els gossos, no?, que veiem a vegades coses que dius, ostres, aquests sí que hi toquen, no? En canvi, ja... És que Déu-n'hi-do, no? A l'home
sí.
Li falta molta mà d'obrar.
Exacte, i de fet ens estem... Moltes vegades dediquem esforços i quantitats ingents de diners i de recursos a cercar a fora, quan, potser el que hauríem de fer primer és endreçar casa. És a dir, endreçar aquí, endreçar la nostra vida, perquè al final el que realment està en el nostre abast ara mateix és el que queda dintre, limitat dintre de la nostra, el planeta Terra. Que passi fora, està molt bé que puguem descobrir-ho i que descobrim que hi ha vida més enllà, però crec que primer hauríem de fer un exercici i dedicar forces, energies i recursos a cuidar el planeta, a respectar-nos... I al final crec que el que explicava, que una cosa porta a l'altra. Són condicions que una cosa està relacionada amb l'altra. Potser no cal. És a dir, si tu a casa intentes, tens un desordre a casa, intentes cercar alguna cosa, doncs, igual li hauràs de dedicar una quantitat ingent d'energia. Si ho tens tot ordenat, segurament serà molt més fàcil. Doncs això és extrapolable doncs, un cop haguem fet els deures i haguem fet les tasques que ens corresponen com a éssers humans, segurament podrem obrir el nostre ventall a possibles interaccions i col·laboracions, perquè al final és compartir i col·laborar amb altres...
Amb això que acabes de dir, us faig una pregunta, però mentre us l'esteu pensant, en Joan ens posarà la música. La pregunta és de dir, estem preparats per rebre una visita en aquest sentit, que com ens l'imaginem i com ens l'imaginem. I aquesta és la música de... que entres en la tercera fase. Bé, tots és ben coneguda, no?, en aquest sentit, eh? Però... a la pregunta, Lluïsa, estem preparats perquè potser puguem rebre una visita? Com tenim la porta de casa en aquest sentit?
Jo penso que l'hem de tenir molt oberta. L'hem de tenir molt oberta perquè pot ser qualsevol senyal. No té per què ser una forma humanoide, no té per què ser el que nosaltres imaginem que pot ser per totes les pel·lícules que ens han fet i que hem vist. No ho sabem, pot ser una senyal que arriba de l'univers, pot ser algo que sentim, pot ser algo que ens arribi a, que entenguem, no té per què ser una forma humana, però jo crec que hi hem d'estar oberts. Això que deies d'endreçar el planeta, doncs potser si tinguéssim el planeta més endreçat, com deia el Manel, doncs potser seríem capaços de rebre senyals doncs, acústiques o musicals que ens arribessin de fora. Mentre nosaltres tinguem tot aquest soroll, igual totes aquestes senyals que ens arriben tampoc som capaços d'entendre-les.
Manel, explica això.
De fet, Lluís, fora de micro, els explicava que jo quan era petit anava a pescar calamars amb el meu pare, aquí al Port d'Arenys.
El 1985.
Jo devia tenir uns 11 anys, 12 anys.
El setembre.
Sí, i estava pescant amb el meu pare i de cop i volta doncs, un objecte així com molt brillant es va col·locar sobre la nostra... era una barqueta petita. El meu pare, jo seguia pescant calamar, perquè bueno, no li vaig donar més importància al meu pare. Bueno, va dir, se'm queda mirant, bueno, l'objecte es queda fixe sobre i se'n va sobre els tres turons, però amb una velocitat d'aquestes terriblement ràpida i sense fer soroll. Se'n va sobre els tres turons, torna una altra vegada sobre la nostra barca i el meu pare se'm queda mirant i diu, tu, prepara't, mare, que potser ens hem de tirar a l'aigua, perquè això no m'agrada gens. Bueno, l'objecte es va quedar sobre un segon sobre la barca, era un objecte, un disco brillant, però evidentment ni es veien antenes, no es veia una porta, no es veia res com a tal... va tornar sobre els tres turons i un cop en els tres turons va desaparèixer cap al cel amb una elegància, amb una velocitat, sense fer soroll. Vull dir que al final, jo crec que he tingut aquesta oportunitat a la vida, m'ha regalat aquesta possible experiència de veure aquest objecte, no? I al final és el que dèiem, que segurament han estat amb nosaltres, han vingut, ens han visitat per curiositat i s'han tornat cap a d'on te vinguin, no? Vull dir que aquesta experiència la comentàvem amb en Joan i amb en Josep.
Jo també l'he tingut, eh? Jo la vaig tenir amb un vaixell a Egipte, anant amb un vaixell pel riu Nil a Egipte, i eren dos, van ser dos. Amb una observació, només érem quatre persones a dalt del vaixell, però ens va passar dos, una amb un to més blavós i l'altra un to més vermellós, i anaven, venien, es creuaven, es quedaven quietes, marxaven, tornaven, no sé, però allà vam estar més de 20 minuts.
Recordes l'any, Lluïsa?
Sí, el 96.
Molt bé.
El 96, a l'estiu, a l'agost del 96. El dia 19 d'agost del 96.
Perquè
penses que no hi ha la possibilitat, però que amb la gent que anàvem, perquè anàvem amb una persona que estava especialitzada en avistament d'ovnis, ens va marcar les persones que érem a dalt moltíssim. Jo hi ha vegades que he tancat els ulls i els continuo veient, eh? Mm.
Josep, estem preparats?
Depèn de com arribin. O sigui, és el que comentava abans la Lluïsa, si arriben en forma humanoide no crec que estiguem molt preparats de què ens trobaríem. Si arriba amb, que és el més probable, que si algun dia arribés alguna cosa, seríem més amb una onda de radiofreqüència, una onda de ràdio, un missatge, podríem interpretar la ona, però poquet, seria difícil.
Molt bé, això és el que ha donat avui el programa, però abans d'acomiadar prefereixo que ens digueu què se us ha quedat per dir. Lluïsa, què t'ha quedat per dir?
Bueno, jo diria que amb el que sabem hem d'acceptar la possibilitat de que estem nosaltres a galàxia, però que potser no som els únics ni els únics que tenim vida intel·ligent, i amb paciència potser algun dia ens podran donar respostes de si realment estem sols o no a l'univers.
Molt bé. Josep?
Jo només acabaria amb una frase d'un escriptor que és de ciència-ficció, que és l'Arthur Clarke, que diu que de vegades crec que hi ha vida en altres planetes i de vegades penso que no. En qualsevol dels dos casos, la conclusió és sorprenent. I és realment cert. Si som els únics, fa por. Si hi ha més gent, també fa por. Vull dir que és sorprenent en tots els dos casos.
Manel, què se t'ha quedat?
Bàsicament, que la resposta si estem sols a l'univers està clarament que no. Si estem preparats, crec que tampoc estem preparats ara mateix per poder donar espai a poder començar a interactuar amb civilitzacions extraterrestres.
I jo, la meva aportació, em sembla que el que ens ha d'unir és l'espiritualitat. Hem començat una mica així, entremig del programa també ho hem anat dient, que l'espiritualitat a lo millor és el que ens farà connectar amb aquestes altres possibilitats que hi puguin haver-hi per l'univers.
Aquest vincle.
I aquest vincle, perquè és el tot, em sembla que ens uneix i és l'única manera. Lluïsa, moltes gràcies per haver participat en el programa. Fins la propera.
Fins a la propera, gràcies.
Moltes gràcies. Josep, Mercè.
Gràcies a tots.
Bon retorn, eh? Gràcies per això. Manel, moltes gràcies per el teu guió. Ha donat molta conversa i segurament que continuaríem, perquè amb aquesta experiència jo ara m'he quedat amb les ganes de saber amb la Lluïsa què li va passar per allà. Si, no, ja ha dit el Nil, ha dit el Nil, però era el Nil, no? Has dit a dintre del Nil.
Sí.
Bé, doncs amb aquest sentit, amb les experiències tots plegats. Doncs moltes gràcies per haver vingut, Manel. Josep, moltes gràcies. Lluïsa, moltes gràcies. I un servidor, Francesc Coll, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu-siau. Sigueu feliços.
Bona nit.
Fundació RACE ha patrocinat el programa El punt de l'interrogant. Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha avisat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no l'acompanyaran si no exigeix responsabilitats a Renfe, Adif i Transports per la